Notícies Migdia, amb Núria García.
Llum verd del toc de queda una setmana més a Sabadell. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat la pròrroga de la mesura fins al 6 d'agost en un total de 162 municipis del país, entre els quals s'hi troba la ciutat. Són tots aquells amb una incidència acumulada a 7 dies per sobre dels 400 casos per cada 100.000 habitants. En el cas de Sabadell, aquesta taxa se situa avui en els 476 casos. El confinament nocturn es manté vigent entre la 1 de la matinada i les 6 del matí durant els pròxims 7 dies, però també la resta de les limitacions imposades pel govern català per frenar l'expansió de la Covid-19. Totes les activitats hauran de continuar tancant a quarts d'una de la matinada, les reunions socials no podran superar les 10 persones i segueix prohibit beure i menjar en grup al carrer. És dijous 29 de juliol, així arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Sabadell impulsa un distintiu perquè els comerços donin preferència a les persones amb necessitats especials i que acreditin en el moment d'accedir a l'establiment la targeta Cuida'm, que facilita al Departament de Salut. Les associacions de comerciants del centre i Can Uriac ja s'hi han adherit. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha destacat els beneficis del nou segell.
I es facilitarà aquest distintiu i, per tant, també és una manera, jo crec, d'això, de col·laborar amb l'entitat, amb les entitats, de col·laborar amb el comerç i també de sensibilitzar la població, que la gent també vegi doncs, que hi ha col·lectius doncs, que tenen unes necessitats especials i, per tant, també doncs, que quan vinguin aquí amb l'Encarna i vegin el distintiu, que li puguin preguntar, oi, això què és? No? I poder dir, escolti, més que hi ha gent doncs, que necessitem entre tots cuidar-los una mica més.
Pau Vituri, molt bon dia.
Bon dia, Núria. La iniciativa, una proposta de l'entitat Movimiento Azul, s'ha presentat aquest matí a la botiga InfoExpress del carrer Salenques a Can Uriac.
Durant el Notícies Migdia també us desvelarem els principals noms que conformen el cartell de la nova temporada cultural a la ciutat.
El regidor Carles de la Rosa ha presentat el gruix del programa aquest migdia des del Teatre Principal.
Alfred Planas ja és nou futbolista del Centre d'Esport Sabadell.
Ahir al vespre es va fer oficial l'anunci de la incorporació del mitjapunta barceloní de 25 anys que arriba procedent del Marbella i que avui ja s'ha entrenat amb els seus nous companys. El club, mentrestant, presentarà aquest vespre les noves equipacions per la pròxima temporada.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Abel Flores, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui l'estabilitat meteorològica torna a ser protagonista. Tornem a parlar, doncs, de cel serè, també de temperatura que pot pujar una miqueta més, i un cel serè que només vindrà matisat, podríem dir, per algun núvol d'evolució que a la tarda pugui créixer a l'entorn del Montseny. Ben poca cosa. El sol s'imposa, també el vent de component sud, que no ho farà molta força, una miqueta més reforçat això sí durant la tarda, a punts del nord del Barcelonès, també cap a la zona del Maresme, i també aportarà aquest vent més humit de sud, una miqueta xafogó entorn del litoral, amb una temperatura màxima que aquí pot pujar una miqueta, entorn dels 28-29 graus, i cap a l'interior també pujarà lleugerament, apretarà una miqueta més la calor a l'interior, però no hi farà tanta xafogó, tot i que també es notarà durant les hores centrals de la jornada, amb aquestes màximes que poden arribar a l'interior al voltant dels 30-31 localment, cap als 31-32 graus en zones del Vallès Oriental o del Vallès Occidental. De cara a demà, pocs canvis, sol, amb temperatura que pot pujar fins i tot una mica més, i de cara a dissabte a l'espera d'aquest canvi de temps que podria deixar algunes precipitacions i una nova baixada de les temperatures. Ja ho anirem confirmant, a veure com acaba arribant aquest sistema frontal. De moment ho deixem aquí, és tot des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, els principals problemes els trobem a aquesta hora a la ronda i a la ronda de dalt, volíem dir. Hi ha circulació amb retencions cap al nus de la Trinitat en dos punts d'aquesta via. Pel que fa al transport públic, quina és la situació a aquesta hora? Judit Cabrera, des del Transmet, bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem que s'estan produint alteracions que poden superar els 20 minuts a les línies de rodalies R2, R2 Nord i R2 Sud a causa d'un incendi proper a la zona de vies ja resolt pel cos de bombers. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. I això és tot de moment des del Transmet. Bon dia.
Passen 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya permet prorrogar les restriccions per contenir la cinquena onada del virus. Això vol dir que el toc de queda s'allargarà una setmana més, com a mínim fins al 6 d'agost, per 162 municipis catalans. També es mantenen la resta de restriccions que afecten drets fonamentals, com els tancaments sectorials o el límit de les trobades socials. En el primer cas, totes les activitats hauran de continuar tancant a partir de 12:45 de la matinada, com ara els espectacles culturals, els comerços o la restauració. Les reunions socials i familiars hauran d'estar limitades a les 10 persones i el confinament nocturn estarà vigent 7 dies més entre la 1 de la matinada i les 6 del matí.
Segons l'última actualització, aquesta restricció afectarà a partir de demà 162 municipis, entre els quals hi continua havent Sabadell. En canvi, n'hi ha que han sortit com Igualada, Puigcerdà o Sitges, mentre que d'altres hi han entrat, com és el cas d'Amposta, Figueres o Solsona. Recordem que el toc de queda s'aplica als municipis de més de 5.000 habitants, amb més de 400 casos per cada 100.000 habitants en els últims 7 dies.
I quina és la situació ara mateix a Sabadell?
Doncs si mirem aquest mateix indicador, actualment d'incidència a 7 dies és de 466 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a 14 dies és de 1.050 casos. Per tant, la pandèmia està retrocedint en els últims dies. El risc de rebrot també ha baixat fins als 887 punts i la velocitat de contagi recula a poc, avui se situa en el 0,85. En les últimes 24 hores s'han diagnosticat 101 positius més, que eleven la xifra total fins als 24.678. No hi ha hagut cap defunció i es mantenen, per tant, en les 571. Actualment ja hi ha 125.521 sabadellencs amb la pauta completa.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
És un altre dels temes que us hem destacat en titular. Sabadell posa en marxa un distintiu per donar una atenció preferent als comerços a les persones amb necessitats especials. La iniciativa ha estat proposada per l'entitat Movimiento Azul i s'hi han adherit les associacions de comerciants del centre i de Can Uriac. Avui s'han posat els dos primers distintius a la Llar del Llibre i a la botiga InfoExpress.
L'Ajuntament i les entitats de comerciants fomentaran que els establiments s'adhereixin a la campanya, els quals tindran un segell a la porta on s'indica que donaran preferència a les persones acreditades amb la targeta Cuida'm. Es tracta d'un distintiu del Departament de Salut destinat a persones que pateixen alguna patologia conductual, discapacitat intel·lectual o trastorn de l'espectre autista. Ho ha explicat l'alcaldessa Marta Farrés.
Què és la necessitat que tenen doncs, persones que tenen doncs, evidentment que tenen alguna dificultat a nivell conductual i que necessiten doncs, òbviament quan entren en un comerç doncs, que se'ls atengui de seguida, no? Perquè el fet de poder-se estar esperant molta estona, de fer cues, de tot això doncs, genera molta tensió i per tant, doncs necessiten aquesta atenció preferent. No?
Totes les botigues que estiguin interessades en tenir el distintiu a la porta el poden sol·licitar a la seva associació de comerciants o a l'Ajuntament. L'alcaldessa ha aprofitat per agrair la implicació d'aquestes entitats i també de la que ha posat el problema damunt la taula, Movimiento Azul.
Des d'aquí, doncs, com us deia, agraïm molt a l'entitat que hagués posat aquest tema en agenda, que me'n fessin coneixedora, que ens en fessin coneixedores com a govern, i després també, com no, agrair sempre a les entitats de comerç de la ciutat i als comerciants de la ciutat per tenir aquesta sensibilitat. També, no? Això és una de les coses, entre moltes, que té el petit comerç doncs, de les ciutats. No?
De moment només hi participen dos comerços, però està previst que es vagin ampliant les pròximes setmanes.
Més coses. El Casal Popular al Tallaret denuncia que la concessió de l'Espai Nord de Cal Balzac ha començat a comptar abans que l'entitat signés el contracte. Als membres del Casal no els va arribar la documentació fins al juliol i quan la van tenir a les mans van veure que la data de signatura era del mes de març. Això vol dir que haurien perdut 5 mesos d'aquesta concessió.
Per això reclamen que el contracte no es tinguin en compte fins que no hi aparegui, volíem dir, la seva firma. A més, lamenten que les obres que està fent l'Ajuntament per adequar l'espai s'estan retardant més del previst, la qual cosa també demora la possibilitat de començar a utilitzar l'espai. Roc Farriol és portaveu de l'Assemblea del Tallaret.
Hi ha hagut un problema amb un dels proveïdors, amb un de les empreses que feien les obres. Hi ha un seguit d'accions que encara no s'han acabat i, per tant, encara diguem-ne que l'espai nosaltres no podem començar les obres i no podem fer-ne ús.
El Casal de la Creu Alta exposarà aquesta situació en una roda de premsa aquest vespre amb un concert del grup Maupas al finalitzar, un acte que també ha aixecat polseguera ja que fins avui no els hi han donat el permís per fer-lo. A més, critiquen que s'hagi fet sense seguir els canals oficials.
La cosa és que gràcies a la pressió que hem fet a xarxes socials, al manifest i etc., al final el regidor de Cultura ens ha trucat i ens ha dit que sí, que ens autoritzaven l'acte i que li sabia molt greu. Llavors, nosaltres, davant d'això, estem agraïts davant d'aquesta rectificació, però ens sembla que els canals oficials haurien de funcionar, que no pot ser que haguem de fer un comunicat i que haguem de fer pressió per poder fer un acte qualsevol.
Recordem que el ple municipal va votar a favor de cedir la part nord de Cal Balsac al Tallaret els pròxims 17 anys, el mes de gener, i que els membres de l'entitat es comprometen a invertir més de 200.000 euros a la seva adequació.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
El grup municipal d'Esquerra Republicana ha tornat a carregar contra la gestió del govern municipal. En una roda de premsa celebrada aquest matí com a cloenda del curs polític, el portaveu dels republicans, Gabriel Fernández, ha sostingut que l'executiu bipartit no compta amb una majoria social al darrere, sinó que únicament ha aconseguit sumar la majoria al ple gràcies als vots de Junts per Sabadell.
Entre els retrets que ha fet Fernández durant la trobada amb els mitjans, hi ha la poca agilitat en la tramitació de l'anomenat xec comerç. El portaveu d'Esquerra Republicana ha dit que la gestió de la iniciativa és només un exemple de la mala praxi de l'executiu.
Lo qual és una constatació de certa ineptitud d'aquest govern, perquè si altres ajuntaments molt més petits lo van poder fer, perquè Sabadell no lo va poder fer. Què passa aquí? No jugaran los marcians? Què és lo que passa aquí? Pues, mire, no arriben. Aquells que nos daven lliçons de gestió demostren que no són tan bons gestionant, perquè encara no ha arribat aquell xec, que repeteixo, tenia que haver arribat quan era el moment d'injectar, perquè era una molt bona idea, injectar aquests 3 milions i mig d'euros directament al comerç i fer-lo circular a la ciutat, pues no ha estat possible i fins ara no ha aparegut.
A diferència, ha dit, del govern liderat per Marta Ferrés, Fernández ha erigit Esquerra com l'únic partit capaç de trencar blocs i sumar majories socials. El portaveu republicà ha insistit que aquesta capacitat s'ha plasmat en temes com la recepció oficial a l'expresidenta del Parlament, la sabadellenca Carme Forcadell, de la setmana passada. Una rebuda institucional que, d'altra banda, Fernández ha qualificat de justa i necessària. El portaveu d'Esquerra Republicana també s'ha manifestat sobre l'expedient d'expulsió de Marta Morell de Podem i que ara està estudiant el secretari de l'Ajuntament. Al parer de Fernández, si la documentació és correcta, el més probable és que Morell perdi el grup municipal i passi a ser regidora no adscrita.
En economia, Banc Sabadell ha tancat el primer semestre amb 220 milions d'euros de benefici, un 51,5% més en comparació amb els primers 6 mesos de l'any passat. Aquests bons resultats van acompanyats de la consolidació de la seva filial britànica, l'entitat TSB, que també ha guanyat 50 milions de lliures. Ens amplia aquesta informació en Rubén Estevez. Bon dia.
Bon dia. El quart banc més important d'Espanya ha acabat el primer semestre de l'any amb resultats favorables. L'entitat financera local ha crescut en els darrers 3 mesos en marge de comissions fins al 7,7%. També en marge d'interessos, amb un augment del 2,3%. D'altra banda, el pla estratègic de digitalització de la companyia li ha servit al Banc Sabadellenc per reduir en més d'un 3% els seus costos. El conseller delegat de Banc Sabadell, César González Bueno, ha compartit a través d'un vídeo les principals magnituds dels darrers 6 mesos.
La mejora del resultado ha sido impulsada por un buen comportamiento de todas las partidas, ingresos, gastos y provisiones. En España, el nivel de actividad comercial ha sido notable, en empresas y en particulares, superando ya en muchos casos los niveles pre-COVID. Quiero felicitar a todas las personas que formáis parte de la red de oficinas del banco. Estáis haciendo un trabajo excelente.
Un altre aspecte rellevant és la tendència a l'alça de la inversió creditícia, que ha pujat més d'un 6% des que va començar l'any. En clau internacional, la filial britànica TCB ha aportat al grup 39 milions d'euros en el darrer semestre, mentre que en clau administrativa, el Consell d'Administració del BS ha anunciat que vol recuperar el pagament de dividends a compte dels resultats del 2021.
La Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell ha protestat en contra del preu de la llum i per la creació d'una energètica pública. Unes 25 persones s'han concentrat aquest matí a la seu de la distribuïdora Endesa, al centre, per reclamar al govern central i autonòmic mesures per pal·liar els augments del preu de l'energia.
Durant la mobilització s'ha llegit un manifest carregant contra les polítiques energètiques. Segons la FAP, els altres preus de l'energia es deuen a les portes giratòries i a la privatització del sector iniciada pel govern Aznar amb Rodrigo Rato com a ministre d'Economia. Per això, Manuel Navas, president de l'entitat veïnal, apunta que s'ha d'acabar una situació com l'actual.
És una vergüenza, és una cosa, no tiene ningún tipo de sentido el que empresas multinacionales que están ganando miles de millones de euros al año, se hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a las familias, ¿no? Las familias que además están pasando una situación de precariedad brutal por el tema de la de la pandèmia, per el tema del desempleo, per el tema de la precarietat laboral, etc.
Un mercat de l'energia que Espanya es calcula amb un preu únic per cobrir tota la demanda, comptant el preu del quilowatt més alt, és a dir, el que costa més de produir encara que no tota l'energia provingui de la mateixa font.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Més novetats sobre el cas Mercury. La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció sol·licita l'obertura del judici oral per la peça número 6 de la macrocausa, que investiga l'abocament de terres l'any 2011 a la finca de Can Xupa, procedents de l'allargament de ferrocarrils. La plataforma, que exerceix com a acusació popular, ha formalitzat l'acusació contra els 6 investigats.
Sabadell Lliure de Corrupció s'ha adherit a les acusacions formulades per la Fiscalia contra els acusats per un delicte continuat contra l'ordenació del territori, però ara també hi sumen un possible delicte mediambiental pel qual la plataforma demana 2 anys més de presó pels 6 investigats, entre els quals hi ha els exregidors Joan Manau i Ricard Estrada i l'exportaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Sabadell, Jordi Soriano. N'ha parlat avui Raúl García Barroso, portaveu de Sabadell Lliure de Corrupció.
Entenem que la peça 6, que és la peça de Can Xupa, també es va cometre pels acusats un delicte mediambiental. I per això afegim el que ja demanava Fiscalia, doncs demanem 2 anys de presó pels acusats. En el cas són el senyor Soriano, el senyor González, el senyor Durán i els 2 regidors del PSC, el senyor Manau i el senyor Estrada.
Barroso ha justificat aquesta ampliació de l'acusació perquè consideren que l'abocament de terres i runes es va fer en una finca qualificada com a sòl no urbanitzable de valor agrari pel Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell, de zona d'interès ecològic del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i d'Espai de Protecció Especial d'Interès Natural i Agrari pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
Més notícies. Accident de trànsit al barri de Gràcia.
Els fets van tenir lloc al carrer de Joaquim Blume, on es va produir una col·lisió entre una motocicleta i un turisme. El conductor de la moto, de 19 anys, sembla que no va respectar la distància de seguretat amb el turisme de davant. Van intervenir en el succés una unitat del Servei d'Emergències Mèdiques i una altra de policia municipal sent traslladat a l'Hospital Parc Taulí.
Mor la menor que va resultar ferida crítica en un incendi en un pis a Terrassa ahir.
El foc es va originar al carrer Gràcia Humet de la ciutat vallesana. Els bombers hi van treballar amb 7 dotacions, mentre que la menor va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha acabat morint. Segons han confirmat fonts properes a la investigació, la porta era tancada amb clau i la petita era dins, i s'investiga el motiu pel qual el company sentimental de la mare de la nena va marxar del pis mentre la dona estava treballant. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol, temps en el qual la bandera de la ciutat agarenca onejarà a mig pal i s'han suspès tots els actes institucionals.
Moment ara per a la informació cultural, perquè us hem d'explicar que el Departament de Cultura, la regidoria, ha presentat els primers espectacles de la temporada. Els equipaments municipals obren les seves portes al setembre amb una programació que vol tendir cap a la normalitat. Destaquen els retorns de la Joventut de la Faràndula al Teatre del Carrer de la República, la temporada simfònica i operística o els concerts anul·lats de la gira de Sergio Dalma. Ha seguit la roda de premsa el company Aleix Graell. Molt bon dia, Aleix.
Bon dia, Núria. Doncs l'any que ve, que l'any que tanquem, volem dir, ha estat un any difícil. Cancel·lacions, aforaments reduïts, restriccions horàries o per grups que han fet que els equipaments municipals s'hagin hagut de reinventar, tal com assegurava Carles de la Rosa, regidor de Cultura.
S'han fet els contractes les vegades que ha calgut, s'ha reprogramat les vegades que ha estat necessari, ens hem reinventat, hem buscat espais no convencionals i els hem convertit en espais possibles per poder fer amb seguretat els esdeveniments, i si no hagués estat per tot aquest equip tècnic que ho ha fet possible, des de la cap de servei, passant per tots els caps de secció i evidentment totes les companyes i companys que estan treballant en el servei, no, la ciutat de Sabadell no hauria tingut la quantitat d'activitat cultural que ha tingut. I això també és una altra cosa que crec que s'ha de posar en relleu. Hem estat una de les ciutats que han mantingut i sostingut la programació cultural.
Una programació cultural que ha estat durant aquest pandèmic, però que de la Rosa ha destacat que, per exemple, l'equipament de l'Estruc va recuperar l'activitat ja en segona plena onada, amb un fet pioner a Catalunya amb els grups bombolla de les residències artístiques. Una situació de tossuderia que ha portat també a fer totes les òperes, la temporada simfònica o les activitats a les biblioteques, ara sí, en un format digital. Unes accions que han portat a unes xifres que són bones per la situació, tal com ha descrit el regidor.
Podíem parlar d'una xifra que jo crec que és prou rellevant. Són entre la sala, la farandula principal i l'Estruc, estarem parlant de 24.537 espectadors, d'acord? Amb un gruix d'espectacles de 218, amb residències, i això crec que també és molt rellevant. Aquí es demostra que Sabadell és una ciutat molt creativa, 242 residències de creació entre tots aquests espais. Entre elles hi ha les d'òpera, les de simfònica, tot el, evidentment el que succeeix a l'Estruc, que ja veieu que és el gruix més important, 225 residències, i les de la sala, que també sabeu que des de fa un temps ja es considera també centre de creació.
I Aleix, de cara a l'any que ve, què ens espera?
Doncs després d'aquesta valoració ha arribat el que vindrà a partir del setembre, que el servei espera que sigui recuperar a poc a poc la normalitat tant amb els espectadors, amb els artistes, com en les residències. Només per fer-vos un petit detall, música tindrem a Sergio Dalma, que arriba a l'octubre, la Judith Niederman, que presentarà Aire, o també la temporada d'òpera amb el Barbero de Sevilla, que s'estrenarà a l'octubre, la Sinfònica amb la Vuitena de Beethoven, Haydn, John Williams, o el Festival Ja Tradicional de Valsos i Danses. I atenció al teatre, perquè arriba des de Barcelona una producció d'aquella ciutat que és Oncle Vania, d'Anton Chekhov, dirigit per Julio Manrique, la comèdia de Cesc Gai, de gran èxit, 53 diumenge, o l'EDA, un monòleg produït i estrenat a l'Espai Agora de Sabadell, que ara es traslladarà al Saló Principal. I com dèiem, la gran novetat és que aquest any tornarem a tenir Pastorets a la Faràndula i també una de les produccions de la joventut, que serà Blancaneus. Una situació també per la sala del Nord, que acollirà també alguns dels seus espectacles i els traslladarà, com ha passat a l'última temporada, al Teatre Principal.
Gràcies, Aleix, molt bon dia.
Bon dia.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Informació en clau general, la falta de 8 minuts per arribar al punt de les dues. Catalunya ha tancat el segon trimestre de 2021 amb 478.500 persones sense feina i una taxa d'atur del 12,28%.
Així ho revelen les últimes dades de l'enquesta de població activa que s'han fet públiques avui. L'aixecament de l'estat d'alarma ha deixat una caiguda de l'atur del 4,24% i de 21.200 aturats menys respecte del primer trimestre de 2021.
El govern espanyol prorrogarà l'escut social per la pandèmia fins al 31 d'octubre.
L'executiu de Pedro Sánchez acorda aprovar-ho al Consell de Ministres de dimarts vinent. Entre les mesures de l'escut social hi ha la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, la moratòria de lloguers o la garantia de subministraments.
I 7 detinguts per la pallissa grupal a un jove al País Basc.
Els fets van ocórrer en un parc al municipi de Morevieta, en el qual el ferit va rebre cops per part d'un grup de joves mentre gravaven l'agressió en un vídeo que ha estat difós a les xarxes socials. El jove va ser traslladat a l'Hospital de Cruces, on segueix ingressat en pronòstic greu. La policia no descarta més detencions.
Informació esportiva.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Era un secret a veus i ahir al vespre es va confirmar. Fred Planas ja és oficialment nou jugador del Centre d'Esports Sabadell. L'atacant barceloní de 25 anys es converteix en el novè reforç del conjunt arlequinat i el segon que arriba per actuar a la parcel·la ofensiva de l'equip d'Antoni Hidalgo.
Sí, com hem anat explicant aquí a Ràdio Sabadell, l'acord estava tancat des de dilluns, però el club es volia assegurar que no quedessin rastre de les molèsties al pubis que el van acompanyar la temporada passada a Marbella. Precisament aquests problemes físics ha fet referència Enrique Moreno, periodista de Ràdio Televisió en Marbella.
Es un jugador con buena proyección ofensiva, capacidad de desborde, buen centro, pero quizás eso, las lesiones musculares le han ido también trabando mucho y no le han dado esa continuidad que quizás él necesitaba, y a lo mejor también unido a la mala dinámica del equipo, pues no ha tenido quizás el mejor rendimiento aquí en la Costa del Sol. Dentro del contexto que podemos decir de un equipo que desciende dos categorías, quizás Alfred Plana fue de dentro de lo malo lo mejor.
Moreno també ha destacat les dues vermelles que va veure en els 15 partits disputats la temporada passada amb el Marbella. Planas es va formar a les categories inferiors de l'Espanyol i de l'Adam i el seu debut al futbol professional va arribar de la mà del Reus Deportiu. A causa dels problemes econòmics de l'entitat reusenca, va signar amb l'Alcorcón i va encadenar dues sessions a l'Elche i al Mestalla. Tant ell com Jacobo, les dues últimes incorporacions de l'equip, ja s'han entrenat avui sota les ordres d'Hidalgo en un dia de doble sessió.
I avui també és un dels dies més esperats per l'afició arlequinada de cada estiu. A aquest vespre es coneixerà el disseny de les noves equipacions de la pròxima temporada.
Recordem que els pocs detalls que es coneixen és que l'esquena de la primera samarreta seguirà sent llisa i que la segona, que podria ser trencadora, predominaran els colors taronja i negre. Avui hem sortit al carrer per saber quines expectatives tenen alguns seguidors arlequinats.
A veure, m'agradaria que fos amb un disseny superabstracte, saps? Doncs, bueno, sabent que tindrà els colors taronja i negre, sí que és veritat que m'agradaria que fos una mica abstracte, que tingués tot com molt barrejat, així com si fos un cop de pinzell.
La samarreta del Sabadell, doncs la típica i la de sempre, la tradicional, arlequinada. La segona, la més pròxima a la primera, vull dir, combinat amb el color que sigui o sempre dins d'aquesta línia.
M'encantaria que la primera equipació fos blava, com sempre, amb un blau molt viu, perquè representa els nostres colors. He vist a Twitter que seria negre i taronja i no m'agrada molt, perquè no representa el meu equip. Però, bueno, són els colors que més venen.
Bueno, jo m'imagino amb uns colors més blaus i blancs, per exemple. M'encantaria que fos una samarreta de ratlles, taronja i negre, i sobretot que es veiés bé el taronja.
Passem per Tòquio perquè la selecció espanyola masculina de waterpolo ha sumat la seva tercera victòria en aquests Jocs Olímpics. El combinat de David Martín ha resolt sense problemes el partit més assequible que tenia a la fase de grups.
Sí, triomf contundent per 16-4 contra el Kazakhstan, on l'únic representant del Club Natació Sabadell, l'agarenc Bernat Sanahuja, ha fet 3 gols. La nota més destacada ha estat el debut olímpic del jove porter de 19 anys del Barcelona, Unai Aguirre, que ha donat descans al veterà resident a Sabadell, Dani López Pinedo. Espanya ho té tot de cara per acabar primera de grup, però ara ha de segellar aquesta condició en els dos últims partits de la fase de grups, dissabte contra Austràlia i sobretot dilluns contra Croàcia.
I la delegació espanyola, mentrestant, segueix encallada en les 3 medalles.
Avui no se'n sumarà cap més, però el més destacat ha estat la classificació de Pablo Carreño per les semifinals del quadre individual de tennis després de superar el rus Daniil Medvedev, número 2 del món, per 6-2 i 7-6. Un altre rus, Karen Khachanov, serà l'últim obstacle de Carreño abans de la lluita per l'or. Per cert, en uns minuts a les dues comença l'Espanya-Argentina masculí de bàsquet.
I el futbol sala Sabadell femení sortirà a competir a segona divisió la pròxima temporada. Després d'aconseguir l'ascens signant la temporada perfecta a Divisió d'Honor Catalana, l'entitat arlequinada ha pogut fer efectiva la seva inscripció a la segona màxima categoria estatal.
El tècnic Xavi Muñoz admet que alguns entrebancs que s'han trobat en el camí els han fet dubtar fins a última hora.
L'aspecte econòmic el teníem solucionat, el Presi, el César, ja ens va comentar que ell ja tenia la feina feta, i havíem d'aclarir, aquest any hem sigut 3 equips al club, i havíem d'aclarir al final si competíem a plata, si no competíem a plata, per un tema de quantitat de noies que tinguéssim a l'A, el nivell que tinguéssim a l'A, i al final, entre totes, vam poder fer un bon equip amb la gent del planter, de les noies del B que pugen, i tots molt animats per fotre-li canya a la segona nacional.
La plantilla del futbol sala Sabadell femení està ja tancada i no pateix gaires modificacions. En el capítol de baixes, Zoe Cebollada es retira i Arina del Olmo es perdrà els primers mesos després de trencar-se els encreuats en l'última jornada de la passada campanya. En el capítol d'altes, l'única incorporació és la de Laura Moreno, portera que ja havia jugat amb l'equip a segona. A més, pugen 3 jugadores del B, ho explica el mateix Muñoz.
El nucli és el mateix equip que aquest any, més la incorporació de 3 jugadores que ja sabem com juguen, bàsicament perquè les he estat portant jo aquest any, per tant les conec perfectament i elles em coneixen a mi, i el sistema de joc és el mateix, el de l'A i el del B, per tant serà molt fàcil la seva integració.
El futbol sala Sabadell femení té previst iniciar la pretemporada el 26 d'agost amb l'objectiu de començar a preparar el seu retorn a segona divisió.
Gràcies, Pau.
Bon dia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Un minut per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials, i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.